TV3 Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 13 de juliol, i com fem habitualment els dilluns, començarem el programa posant l'actualitat en comú. Per això, de seguida saludarem les tres persones amb qui avui analitzarem alguns dels assumptes que han estat notícia a les Pitiüses en els darrers dies. I després, en acabar la tertúlia, connectarem amb Formentera per repassar l'actualitat de la Pitiüsa del Sud amb el nostre company de Ràdio Illa, amb en Pepo Rubio. Per tot això, tenim a Pablo Morgan al comandament tècnic, i quan són les 12 i 5 minuts, abans de tot, és el moment de posar-nos al dia. I avui començam la repassada a l'actualitat parlant de migració, pendents de la recerca de les dues persones desaparegudes dissabte al sud de Formentera, que continua avui. Durant la jornada d'ahir, mitjans aeris i marítims de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim pentinaren la zona on dissabte a la nit es va rescatar una embarcació irregular a 14 milles al sud de Formentera amb 10 migrants a bord, però el dispositiu no va donar cap resultat. Segons van explicar els ocupants d'aquesta embarcació, 5 persones s'haurien llançat a la mà amb la intenció d'arribar nedant a la costa. Tres d'elles van ser rescatades pel Servei Marítim de la Guàrdia Civil el mateix dissabte a la nit, però les altres dues encara no han estat localitzades. La Guàrdia Civil investiga els fets, però no ha transcendit els possibles motius pels quals aquests 5 tripulants abandonaren l'embarcació que provenia del nord d'Àfrica. La passada setmana, 580 persones migrants van tocar a la costa balear, superant el nombre d'arribades durant tot el mes de juliol de l'any passat, quan encara no hem arribat ni a la meitat d'aquest mes de juliol. En el que duim d'any són gairebé 3.200 les persones que han posat rumb a les illes en 170 embarcacions irregulars. Formentera és allà on més persones arriben. Enguany ja són 1.585 en 96 barques. Per Eivissa han passat 169 migrants en 9 embarcacions. Canviem totalment d'assumpte i parlem ara de turisme, perquè en termes generals la temporada d'estiu a Eivissa i Formentera va millor del que s'esperava. Els hotelers reconeixen que s'han superat les expectatives. Han notat un creixement del turisme nord-americà i una baixada de l'alemany, tot i que el britànic continua sent el principal mercat. Ho expliquen Alicia Reina, presidenta de les Balears de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel, i el gerent de la Federació Hotelera dels Pitiüses, Santiago García.
El alemán es más sensible, está siendo muy sensible al precio, y luego el americano. Europa es un destino que cada vez le atrae más, y más habiendo ciertos conflictos bélicos.
Els mercats principals per la majoria d'establiments són britànic, italià i espanyol.
Reina explica que augmenten les reserves de darrera hora per les polítiques de preus dels mateixos hotels, que els baixen a darrera hora per acabar d'omplir.
Ves la tendència de last minute está aumentando. Las habitaciones que no se han podido vender, pues bueno, esperan hasta el último momento para ver si bajan los precios. Las propias aplicaciones de inteligencia artificial les avisan de cuándo esa reserva ha bajado de precio, y entonces cancelan la flexible y vuelven a reservar en esa tarifa más barata.
Cuanto a los trabajadores, aseguren que la rotación ha aumentado.
Nos has cogido cuando te hacían falta, y cuando llega un poquito más de carga de trabajo, pues estamos teniendo un índice de rotación en torno a un 20-25%.
Han canviat els costums dels treballadors també. Anys endarrere, un treballador estava tota la vida treballant en el mateix hotel. Això ara cada vegada passa menys.
Pel que fa a les estades, el turisme familiar passa més dies a l'illa, en contrast amb el de festa, que fa escapades curtes. Continuem ara parlant de l'eclipsi de sol del dia 12 d'agost, perquè a menys d'un mes perquè puguem gaudir d'aquest fenomen, Eivissa ja es prepara per rebre milers de visitants. Els experts recomanen els millors punts per observar-lo amb seguretat. L'agrupació astronòmica d'Eivissa recomana triar amb temps el lloc des d'on seguir-lo. Concretament, el rang de visibilitat anirà des de Cala d'Hort fins a Portinats. Aconsellem, però, prioritzar espais còmodes i segurs, especialment a la zona de Sant Antoni, on hi haurà més serveis disponibles i fins i tot un festival programat a la platja de Serenal. L'agrupació, per part seva, ha escollit un emplaçament al nord de l'illa on es reuniran també aficionats arribats, entre d'altres, de París. Sentim el portaveu de l'agrupació, Pedro Pérez.
Vamos a montar telescopios, esto es una especie de estudio que vamos a hacer, y fotografía del sol, fotografía astronómica, fotografía estética, y estamos buscando un sitio pues que no esté a tope de gente.
L'expectació també es nota al sector turístic. Els hotels de la Badia de Portmany pràcticament ja han penjat el cartell de complet. Damián Marí és el president dels hotelers de la Badia.
Duim molt de temps parlant durant els anys d'aquest esdeveniment, ja ho tenim prop, ja queda un mes, i la veritat que estan tots molt il·lusionats i volem que tant els residents com els turistes ho disfrutin.
També informaran els clients sobre les mesures de seguretat per seguir l'eclipsi. Si el temps acompanya, Eivissa serà un dels punts privilegiats per gaudir d'aquest fenomen astronòmic. I acabam amb un apunt de medi ambient perquè l'Ajuntament de Sant Josep torna a permetre el bany a platges de Conte. La platja es va tancar ahir a migdia per l'aparició d'una taca de combustible a la mar. Segons va explicar el consistori, es tractava d'una capa superficial de combustible que es va anar evaporant amb el pas de les hores. Els socorristes van hissar la bandera vermella i van desallotjar l'aigua per precaució, mentre que els serveis de coordinació de platges van prendre mostres de l'aigua per analitzar-ne l'estat. També es van inspeccionar les embarcacions fondejades a la zona, però no es va trobar cap indici que permetés identificar-ne l'origen. La principal hipòtesi és que el gasoil hagués arribat arrossegat pel corrent des d'alguna embarcació que hauria omplit el depòsit a la mar. Aquest matí, l'Ajuntament de Sant Josep, com dèiem, ha informat de la reobertura de la platja. I fins aquí la repassada a l'actualitat. Ara fem una aturada per la publicitat, 2 minutets, i de seguida tornem per començar la nostra tertúlia d'actualitat.
IB3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, vam escoltar les castanyoles, se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Comú.
12 i 14 minuts. Ja tornem a ser aquí. Estau escoltant El dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. I a aquesta hora ja sabeu que els dilluns posam l'actualitat en comú i analitzam alguns dels assumptes que han estat notícia a Eivissa i Formentera. I per fer-ho ja ens acompanyen aquí a l'estudi la doctora en Ciències Biològiques, Antonia Maria Siré. Bon dia.
Hola, bon dia.
I l'exdirector insular de Turisme i vicepresident de la Plataforma Sociosanitària d'Eivissa, Vicent Torres Benet. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
De seguida, si podem, incorporarem una nova veu, però bueno, després el presentam. Idò, començam, i avui ho fem parlant de residus perquè, si no hi ha cap novetat de darrera hora, aquest dimecres comença ja el pla pilot de trasllat de residus des d'Eivissa, des de l'abocador de Canaputxa fins a la incineradora de Sonreus a Mallorca. És un tema que hem tractat ja en altres tertúlies, però donada la imminència de la posada en marxa d'aquest pla, volia posar-ho normalment damunt la taula. Es preveu l'enviament de fins a 7 camions diaris des d'Eivissa fins a Mallorca, 5 dies a la setmana. Això són unes 33.000 tones anuals. Com veieu aquest començament del pla, Vicent Torres?
Bé, la veritat és que és un tema que hem portat molt de temps parlant-ne i a veure si és veritat que comença aquest trasllat. Jo voldria dir que tenim un recurs que a Mallorca que està infrautilitzat. Per tant, si és viable portar aquests residus d'Eivissa a Mallorca per poder usar aquest recurs, que és de tots, no és de Mallorca només, és de totes les illes, doncs benvingut siga. Que patim una insularitat i segurament alguns serveis com és aquest tindrà un sobrecost per el fet que s'hagin de traslladar residus via marítima. És el problema d'illes. Per tant, no podem, potser, dir no per mort d'això, del cost del trasllat, pel problema d'insularitat, quan el recurs ja existeix i des qual podem fer ús. Per tant, esperem que s'iniciï per fin aquest trasllat i que sigui viable, doncs, portar aquests camions, com molt bé t'ho has dit abans, 5 dies a la setmana.
Antonia Maria Siré.
Sí, a veure, jo totalment d'acord. És a dir, sempre he pensat que la incineradora és un servei autonòmic de totes les illes. I el fet de que sigui una autonomia fragmentada no m'ho ha de restar l'accessibilitat en els serveis que té la nostra autonomia. I una vegada dit això, de que crec que s'ha d'utilitzar la incineradora de Mallorca i no s'ha de fer cap incineradora nova a les Illes Balears, vull incidir en que hem d'aprofitar aquesta oportunitat per reduir la quantitat de residus que s'envien. Perquè aquí tenim una tendència de que quan un problema el aconseguim ficar baix de la catifa, ja no hi tornem a pensar-hi més. I en els residus, no només a Eivissa, en el món sencer, una vegada que aconsegueixen eliminar els residus i no veure'ls, oh, mira que bé, ja està. I continuem tirant de veta i fent cada vegada més i més residus. És molt important que aprenguem a reduir els residus. És molt important que s'aprenga a reutilitzar tot i, sobretot, també a posar cada tipus de residu en el seu contenidor adequat. I dic això perquè som una comunitat en la que, insistiu, bastants més de la meitat dels que estem aquí no som d'aquí. Això vol dir que no saben en quin contenidor han de fer servir. Això vol dir que no saben la importància d'abocar de forma correcta els residus. Per tant, l'administració té que fer un esforç molt gros perquè aquestes persones que no són d'aquí puguen facilitar aquesta tasca i, per tant, entre tots puguem reduir la quantitat de residus que generam.
I ja ha arribat la nostra nova incorporació a la tertúlia. Es tracta del periodista i docent Isaac Baquer. Bon dia i benvingut.
Bon dia, Nives.
Hi havia molt de trànsit a la carretera,
hi
veritat?
Hi havia moltíssim trànsit, sí. Bueno. Crec que parlarem avui també d'aquest tema.
Idò, ja estàs aquí. Estàvem parlant d'això del trasllat de residus a Mallorca que comença aquest dimecres. Tu com ho veus?
Sí, estic molt d'acord amb el que ha dit en Antonia Maria. Hem de tenir en compte una cosa molt important. El pla director ja ens deia que havíem de reduir aquesta quantitat de residus que generam en la part mixta, diguem, en un, crec que era un 10% ara mateix en 2022, i no hem arribat. Vull dir, anem molt tard i hem fet una previsió molt dolenta perquè, bueno, ara mateix no tenim altra solució. Realment, el Canaputxa està ple. No podem fer res més per poder ara mateix gestionar els nostres residus. Una incineradora arribaria tard, encara que la penséssim, i no crec que sigui la solució aquí a Eivissa. I més tenint en compte això, una incineradora aquí faria falta un nivell de residus elevat perquè fos eficient. Si el nostre pla ara mateix a nivell d'illa és reduir aquesta quantitat de residus, no tenim altra solució que fer aquest trasllat. I tenint aquesta instal·lació autonòmica, que crec que s'ha de fer servir a nivell autonòmic, doncs, bueno, hem de saber gestionar aquest tema, gestionar aquest transport, que és veritat que serà complicat. Entenc els neguits que tinguin a Mallorca, però bueno, és un tema que s'ha de saber de gestionar i jo crec que amb aquesta reducció pues bueno, no tindrà un impacte tan gros com potser es pot pensar.
I com podem fer per reduir
residus? Hombre, jo penso que hi ha molta educació per fer. Primerament, el que deia en Antoni és molt cert, és a dir, tenim un nombre molt, molt gran de visitants que potser no estan avasats com ho feim, no? A vegades observes, no?, que la persona obri el contenidor, bum, tira la bossa i dona igual si és de vidre que si és de plàstic, si la tira igual. De totes maneres, també hi ha una altra frente que jo crec que en les quals havia de fer moltíssima incidència i és d'aquests establiments que generen gran quantitat de residus. Avui en dia te'n vas a fer una compra a un supermercat i quanta cosa ben vessada. Tot això... Perquè, és a dir, tu compres una fruita que ja està envasada, du plàstic, porta un suport baix... És a dir, cada dia generam una quantitat de molt gran que podria ser evitable. És a dir, la fruita tota la vida es havia venut a granel, doncs que segueixi venent a granel. I la gent s'hauria... Pens jo, estic habituant més la gent pues, anar a comprar reutilitzant bosses, coses així, i això és fer molta cultura, que no s'està fent, perquè realment campanyes en aquest moment no hi són per conscienciar la gent. I aquest jo penso que és la feina número 1 que s'ha de fer.
Sí, l'educació i posar models de com s'han de fer les coses, jo crec que és fonamental. Jo record fa uns anys que jo ja anava dins la meva bossa en les bossetes de plàstic, que llavors eren de plàstic, ara són d'aquestes de pasta compostable, però faig exactament el mateix. Una vegada sé a casa, l'embolic, faig un grapadet i la posc dins el meu bolso, de tal manera que quan vaig a comprar començo a treure bossetes. Bé, fa uns anys tothom em mirava com si jo fos una drapaire. Ah, mirava aquesta senyora, pareix mentida, no? Amb aquestes bossetes que va traient per posar-hi dos patates o dos pomes. Jo crec que això és una cosa que hem de posar-ho en valor, en su sentit de que, a veure, aquella mirada de drapaire que es feia fa 10 anys s'ha de convertir en aquella mirada de dir, mirau aquesta persona que conscienciada que està del medi ambient, que entén que si reutilitza una bossa de plàstic o de pasta de patata d'aquesta que hi ha ara, és una bossa menys que anirà a Can Aputxa. Això és fonamental, que tots els actes de la nostra vida puguen ser, mira, una mica menys de petjada ecològica que deixaré una vegada que jo me mori. Una bossa menys que arribarà a un abocador. Un residu menys que es tindrà que transportar cap a Mallorca. És a dir, sempre intentar, amb aquest dilema que és el menys és molt més. Mm-hmm. És a dir, si li donem la volta a les coses, amb educació, amb pedagogia, amb posar models, jo crec que podem aconseguir reduir bastant aquesta càrrega de d'escombraries que generam a Eivissa.
Sí, i jo crec que tenim a més una assignatura pendent amb el tema de l'orgànica, que sempre s'ha dit, jo recordo moltes reunions amb el Consell, que formava part era un 40% dels fems que generam. I ara mateix no es gestiona bé. I ara mateix es recull, no arriba al 10% d'aquesta matèria orgànica. Bueno, on està aquest compost que volia fer el Consell, per exemple, per poder distribuir... Clar, no s'ha arribat a una gestió correcta, que s'ha de fer, que s'ha d'arribar a aquesta gestió correcta. Aquesta matèria orgànica té un valor afegit, es pot reutilitzar, i s'ha de saber... gestionar i s'ha de saber recollir. I s'ha d'educar bé els ciutadans per saber que això es fa i que no és una fantasia el tema del reciclatge. Perquè hi ha molta gent que... Hi ha molt fake news, moltes històries d'aquestes que la gent parla que diu no, si dona igual, si tot es barreja en el mateix puesto i tot al final es fa igual. No és cert, es fa una feina. És veritat que no sempre es fa del tot bé, però s'està millorant, s'està treballant i els ciutadans han de ser conscients d'això i han de ser conscients de que aquesta petita feina de separar té realment un impacte.
Sí. I sobretot una cosa molt important, les institucions no han de prometre coses que no poden complir, perquè molt de parlar, com molt bé ara de Nissac, de certes recollides selectives, i després no ho pots fer perquè te'n vas a uns contenidors i potser no hi ha aquell contenidor adequat. Per tant, si jo me'n vaig en tres bosses i arribo a un puesto i només puc deixar-ne dos, que faig en la tercera? Me l'emporto una altra vegada? Lògicament, un 90% de la gent no ho farà, desafortunadament, i acaba tot junta. Per tant, si la institució no sé que preveu d'haver-hi suficients contenidors, estiguen a l'abast de ciutadà, no es podrà dur una recollida selectiva. I això ja està fallant de primer moment. A part de el que hem parlat abans, de l'educació, que evidentment és fonamental, no? Però si no tenim les eines per fer-la, no la farem tampoc.
Efectivament. I jo crec que aquest tema segur que seguirem parlant, perquè començarà i donarà molt de sí. Ara volia canviar d'assumpte i parlar d'infraestructures de l'aeroport d'Eivissa, perquè va haver-hi una reunió la setmana passada. Al principi, quan es va parlar de l'ampliació, va haver-hi moltes crítiques, que no s'havia comptat amb l'illa. Sembla que ara, després d'aquesta reunió, AENA va assegurar que l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa no suposarà més vols, ni tampoc un augment de la capacitat. Sembla que les institucions van sortir contentes, que sembla que és així. No sé, Valtus, com ho veieu?
Jo no m'ho crec. A veure, comencem per números. Estem duplicant quasi bé el número de portes d'entrada i sortida. Perquè volem duplicar els números si no han de duplicar el nombre de persones? Això és un despilfarro. Imagineu-vos que sigui veritat, que no és per augmentar el nombre de passatgers. Això és un despilfarro, que tota aquesta inversió es pot utilitzar-se en fer moltes més coses dins d'altres temes. Per tant, o bé m'expliquen per què hi ha aquest malbaratament d'una inversió supermilionària en una cosa que no és per augmentar, o si no, que m'us ho diguin una miqueta més a poc. Aquí m'us estan intentant enganyar a tots plegats. Llavors, que no, jo crec que AENA el que ha dit és que no es tocaran les pistes d'aterratge. Però, clar, és que no fa falta tocar les pistes d'aterratge. No fa falta utilitzar modificar cap de les infraestructures allà on hi ha els avions. El que sí que està fent és duplicar la capacitat de gestió de persones. I, possiblement, no d'avions, perquè cada avió jet d'aquestos que només porta dos passatgers compta exactament igual que un avió que porta 200 passatgers. Per tant, el número d'avions possiblement no augmentarà, però sí que duplicarem la capacitat de gestionar el doble de persones. Atenció, que no és el mateix. Per tant, des del punt de vista d'Eivissa, allò m'és igual que venguen 10 o 1.000 avions. El que m'interessa és si venen 10 o 1.000 persones, que són les que faran la pressió damunt d'aquest territori. Per tant, que no mos vulguin enganyar.
Totalment d'acord amb l'Antoni. Jo penso que són moltes lectures que podem fer arran d'aquesta notícia, i una d'elles és que AENA és una empresa. Per tant, no dona puntada sense fil. No farà una inversió molt grossa per no treure un rèdit. En primer lloc, si heu viatjat aquests mesos d'estiu, es veu que escolta de la planta superior està més que saturat. Per tant, sí que és cert que queda petit. Per què? Perquè cada vegada arriben avions amb més capacitat, per tant, hi ha més persones pol·lulant per allí. Una altra lectura que podem fer és que a AENA ja li va bé tenir més espai perquè pot tenir més negocis, dels quals cobra una entrada molt grossa. Després hi ha companyies aèries també que demanen fingers. Per tant, quan més fingers hi ha, doncs més companyies aèries doncs podran arribar en els seus grans vols, que no vendran més avions, però segurament en vez de ser avions de 180 places, igual són de una mica més capacitat, no? Això, i després també una altra cosa que queixa sí que és, en aquest cas, a favor d'AENA, i és que no hi ha espai adequat per a països que estan, en aquest cas, com per exemple els vols que venen d'Anglaterra, que necessiten un espai determinat per sortir pel control de passaports. I si us fixau, en aquest moment no és, hi ha almenys unes portes, papers que són 10 segons o alguna cosa així, que estan molt petit, no? I necessitaven aquest espai. Això sí que és un dels motius pels quals, per lo vist, hi ha que ampliar. Però, bueno, com he dit abans, és una empresa i van a fer sous, i, per tant, el resultat serà que segurament no tindrem més vols, però sí tindrem més passatgers.
Hem de tenir en compte una cosa molt important, i és que, bàsicament, en aquesta illa tots els problemes venen per la pressió humana que tenim. I l'única manera que tenim de controlar la pressió humana és controlar l'aeroport. ara mateix, el tema de que el Consell s'hagi enterat tard d'aquest tema, hagi posat les mans al cap, hagi set tot terrible, allò em pareix un tema a tenir en compte. Vull dir, el Consell hauria de saber com funciona això, s'hauria de crear algun tipus d'organisme on la illa tingués veu en totes aquestes modificacions. Ara, el que deia en Antònia Maria respecte a aquest tema, bueno, és cert que seria molt complicat que se construís una nova pista, tenint en compte on és aquest aeroport, enmig d'un parc natural. Però sí que volia posar sobre la taula un tema respecte a aquesta arribada d'avions. I és que és una cosa que no ha sortit en mitjans, o jo no l'he trobat. El mes de febrer es va publicar l'informe de sostenibilitat d'una ampliació del subministrador de querosè a l'aeroport. Vale? Aquest administrador preveu crear dos tancs de 7.500 metres cúbics de querosè nous, una inversió que li costarà 8 milions d'euros. Per què? Clar. Són coses, són petites coses que crec que donen pistes i et fan pensar que has d'estar vigilant. Aena ha donat les seves explicacions. Jo, és un organisme oficial de l'Estat, jo m'ho vull creure. Ara, sí que és cert que a llarg plaç aquestes inversions sempre es fan no a 5 anys ni a 10 anys, potser a 15 o 20 anys. Ara mateix, en el mes de setembre, sortirà el nou pla d'inversió estratègica, el DORA a nivell de l'Estat. Haurem de mirar a veure quines inversions de 2027 a 2031 es preveuen fer i potser podrem trobar més pistes de si això és o no és el que pensem.
I és que, a més, Eivissa sempre ha tingut moltes ambicions, i una d'elles és, per exemple, tenir vols de llarga distància, que no els tenim. Per tant, jo m'imagino que també molta cosa apunta cap aquí. Després també s'espera ser hub descreuers, és a dir, gent que puga embarcar des d'Eivissa. Jo suposo que, no sé, càbales, no?, però que tot va molt en la mateixa línia.
Sí, però totes aquestes línies pateixen per lo mateix, i és que no consideren la dimensió que té Eivissa. Eivissa sempre ha tingut ambició de competir. Moltes vegades mos omple d'orgull aquelles bosses de ses botics que posa París, Tòquio, Eivissa, i dius, jo com París, jo com Tòquio. I no, nosaltres som com un barri de Londres, nosaltres som com una capital de comarca de València. Gandia crec que té més persones que tota Silla junta, és a dir, i volem competir en primera divisió mundial. Yeah. Clar, això crec que té que revertir al revés. És a dir, hem de canviar la càrrega de la prova, que diuen els juristes, perquè Eivissa ha de recuperar la seva modèstia i el seu valor amb el fet de ser petit. Small is beautiful, que diuen els anglesos. Per tant, no vulguem ser poderosos, sinó ser beautiful, que és molt més interessant i, sobretot, mos pot revertir millor a tots els eivissencs que vivim a damunt d'aquesta illa, perquè una de les grans paradoxes que tenim és que, justament, tota aquesta suposada riquesa no queda a Eivissa, sinó que només se'n va directament cap a butxaques foranes. I aquí, a Eivissa, mos queda cada vegada bosses de major i major pobresa. Per tant, recuperem és beautiful, en lloc de voler ser poderosos i competir a una divisió que no ens pertoca.
A més, també l'Aliança per l'Aigua, per exemple, insistia que Eivissa no tenia prou recursos hídrics per assumir aquesta ampliació de l'aeroport. No sé com.
Aquest és un problema que tenim a qualsevol ampliació de qualsevol cosa. No tenim suficients recursos, és que no tenim suficients recursos des de fa 15 o 20 anys. Aleshores, on anem? A on creixem si no podem gestionar aquest creixement? Aleshores, és clar que és un tema de... Clar que no tenim prou recursos hídrics. És que no tenim prou recursos pràcticament per res. Estem en un punt de saturació ja que no podem gestionar. Clar, el que deia en Antònia Maria, vull dir, si podem millorar el que tenim, per què ampliem? Vull dir, ara mateix, realment, els destins intel·ligents el que estan fent no és créixer. Créixer és generar, al final, pobresa en tots els aspectes. Tant pel turista que arriba i veu allò que no es pot gestionar perquè el turista ho veu, com pel propi ciutadà que s'ofereix tot l'any. Aleshores, millorem el que tenim, gestionem-ho bé, fem-ho d'una manera que sigui més eficient, però no més gran, perquè més gran sempre generarà problemes.
No, i controlem sobretot, perquè avui hem tornat a llegir la notícia de que hi segueix havent una oferta il·legal molt gran, i això és realment el que està fent mal a Eivissa, perquè aquesta gran pressió és deguda principalment en això. I sobretot també segons quin tipus d'oferta que estem tenint, també provoca que hi hagi una més gran demanda de mà d'obra, més pressió damunt Silla, perquè necessitem més treballadors que venen de fora per una temporada. Un article avui sortia premsa també molt interessant, és a dir, el Circo d'Eivissa, i és veritat, és a dir, i començava una frase dient que m'ha arribat una miqueta a l'alma, que diu: estàs servint a un turista de lujo i tu has dormit a una xabola i t'has anat a dutxar al gimnàs. Això és la realitat d'Eivissa. Sí, és molt trist, això, eh?
Sí, és una d'aquelles coses que jo no acabo d'entendre. Com és que l'empresariat eivissenc, que compleix en els seus impostos, que compleix en els seus contractes laborals, no s'ha posat a lluitar contra la competència il·legal? És que de veritat que no ho entenc. Jo, si fos una petita empresa de restauració, d'hostaleria a Eivissa, estaria molt preocupada per aquest augment continu que hi ha, en el que l'únic que fa és tirar major pobresa damunt del meu petit negoci. Perquè cada vegada que s'augmenta l'oferta il·legal, resulta que qui hi surt perdent és justament la petita i mitjana empresa. Correcte. Legal que tenim a Eivissa. Jo crec que aquí hi ha d'haver-hi un posicionament d'aquestes empreses perquè realment pressionin a les autoritats, que d'una vegada per totes actuïn contra l'oferta il·legal, que és el que realment mos està donant aquest excés que mos hem sobrepassat de la capacitat humana que pot aguantar Silla.
I comentàveu el tema de la pobresa, de les persones en quines condicions viuen els que treballen, pels que ja ho van als restaurants. Precisament volia acabar aquesta tertúlia amb el darrer informe de Càritas, que vam presentar també la setmana passada, que deia que a les Pitiuses hi ha 32.000 persones en situació d'exclusió social, o sigui, 3 de cada 10 persones d'aquesta illa. Diu que la situació és conseqüència de la manca de l'habitatge i del cost de la vida que tenim.
Clar, d'aquest tema hi ha una part de l'informe que és interessant, i és que no es parla d'una pobresa econòmica. De fet, es diu que no hi ha una pobresa econòmica. Estem en una illa on el 97% de la gent té feina. Qui no té feina realment és perquè o està canviant de feina o vol descansar, però realment no hi ha un nivell de pobresa econòmica per no tenir feina. El tema és que tenim uns preus exorbitants de la vivenda. I clar, tornem al final on jo deia abans, vull dir, el problema que tenim aquí és una pressió humana excessiva. No tenim uns recursos suficients per poder controlar-la. I el tema de la vivenda no es pot cobrir en aquesta illa com altres bandes on es pot construir més. On construeixes aquí? Aquí no es pot construir més. Realment te carregues, inclús els propis empresaris ho saben, te carregues el seu negoci. Aleshores, has de saber gestionar aquesta vivenda. Com es fa? Uf, hi ha tantes receptes, hi ha tantes idees. Però sí que és cert que si la solució no és construir més, la solució, idò, és gestionar. I hem arribat a un punt on els preus de la vivenda no són raonables i estan suposant un problema per a la societat. La Constitució espanyola estableix que hi ha un dret a la vivenda. No està dins dels drets fonamentals, però sí que està en els principis directors de les polítiques, de les institucions. Aleshores, les institucions han d'agafar el bou per les banyes, no? I jo crec que, a més, hi ha un tema, i és que sempre la gent que parla d'aquesta llibertat econòmica que s'ha de tenir, tot això, jo penso sempre, jo tinc un petit hort i pues gestiono una zona on treballo. Jo ho gestiono amb una idea regenerativa que procura que la naturalesa faci una mica la seva feina. Però inclús quan la naturalesa fa la seva feina, la persona que està allà al damunt i està generant un sistema antropitzat que tu el controles, has de posar mans, has de tallar, has de controlar. I a vegades tinc la sensació de que els polítics tenen por de prendre aquestes decisions, que tota persona que gestiona un espai antropitzat ha de saber que l'ha de gestionar. Perquè si tu deixes que tot funcioni com vulgui, es generen problemes. Correcte. I aquests problemes, a llarg plaç, són difícils de solucionar si no els controles moment adequat.
M'encanta el teu discurs, Isaac, de veritat que ho has explicat molt bé. Sí. Només vull afegir un factor més, factor insularitat. A veure, tots aquests models econòmics que molts governen estan pensats per un continent, estan pensats per un model que, com a molt, model Mònaco, model Gibraltar, en el que darrere tenen un continent i, si fa falta espai, se'n van a 40 quilòmetres de sa frontera. És a dir, a Gibraltar, la línia els ha solucionat el problema de manca d'espai que tenen. Nosaltres a 40 quilòmetres tenim la mà. Correcte. Per tant, aquí tenim encara un factor més a afegir en aquesta gestió que hem de fer del medi ambient, i és el fet d'aquest territori és limitat. Per tant, si el territori és limitat, no es pot construir més, no podem aguantar més pressió humana, el que s'ha de fer és gestionar els excedents de pressió humana que tenim ara en aquests moments. I resulta que tenim un sector que pot ser d'un 20% d'aquesta pressió humana, que justament és l'oferta il·legal. És a dir, és l'oferta que ve a munyer sa vaca, que no paga impostos aquí, que ni siquiera es preocupa de res i que no té cap arraigo amb ses coses d'aquí. Gent que ve a treballar durant 2 mesos i que se'n va després d'haver fet el seu gran agost. Gent que posa unes empreses que amb una mica de sort paguen en el subministrament de Coca-Cola quan tanquen portes. És a dir, per què l'empresariat responsable no ha agafat cartes a intentar controlar tota aquesta oferta il·legal, que és el que mos està ofegant?
I de Vicent, 10 segonets.
Sí, molt ràpid. Jo, l'informe de Càritas, tornant a ell, jo m'ho crec fil per randa, perquè, com sabeu, van participar des de la plataforma en sus certificats de vulnerabilitat, van atendre més de 1.000 persones i hem pogut saber de primera mà que efectivament tenim un problema molt gran de vivenda, de mà d'obra il·legal, és a dir, mà d'obra que és necessari, perquè és necessari, és a dir, aquesta gent viu sense contractes, però està treballant baix unes condicions molt precàries.
I doncs, sap greu, perquè és molt interessant, però hem de deixar aquí Antonia Maria Siré, Vicent Torres Benet i Isaac Bagr. Moltíssimes gràcies als tres per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
En seguirem parlant de tot això. Són les 12:41, fem una aturada per la publicitat, 2 minuts, i tornem de seguida amb en Pepo Rubio per conèixer l'actualitat de Formentera. Fins ara.
I de tres ràdios, informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Connexió Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. Són les 12:43 i, com fem habitualment des dilluns cap a aquesta hora, connectam amb el nostre company de Ràdio Illa, en Pepo Rubio, perquè ens expliqui en detall tot allò que ha estat notícia aquests dies a Formentera. Bon dia, Pepo, com estàs?
Molt bon dia, Nieves, des de Formentera. Avui jornada encapotada i, això sí, també de nou amb molta calor. Més de 31 graus ara mateix està registrant a l'estació Balears Meteo de Sant Francesc. Però bé, malgrat la calor tenim molt bones notícies, perquè una organització, una associació molt important a la nostra illa, més amb una tasca també rellevant pel que fa a l'assessorament en matèries d'àmbit cultural, patrimonial, etc., Obra Cultural Balear de Formentera, doncs ha registrat ja el relleu en la seva presidència. Teníem a Maria Teresa Ferrer, que ha fet una feina molt destacable els últims anys, i ara ens ha deixat pas a una nova presidència, també amb una junta directiva amb algunes cares noves, algunes que repeteixen. La persona que a partir d'ara liderarà l'Obra Cultural Balear de Formentera és Naneus Costa, escriptora. Recordem que fa poc va presentar un llibre, precisament, El camí de Cateua. També ha estat docent durant molts anys, al capdavant de la direcció de l'Escola de Primària de Sant Ferran, i a més va ser Premi Sant Jaume a l'illa de Formentera, en aquest cas l'any 2023, justament en reconeixement a la seva tasca en el món educatiu. Neus Costa, benvinguda a IB3 al dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Bé, estic bé, sí.
Escolta'm, enhorabona, tot i que bé, és tota una responsabilitat tirar endavant l'Obra Cultural Balear de Formentera.
És una gran responsabilitat, realment, sí, sí. Hi ha molta feina a fer. Ha estat un poc improvisat, no estava previst que jo agafés la presidència, però bé, ha anat així i realment les darreres setmanes han estat frenètiques de reunions, d'estar tot el dia connectats, tota la junta, per veure què ens ve per davant i per anar-nos organitzant, sí, sí.
I què ens ve per davant? Sabem el que ens ha vingut per darrere. Obra Cultural Balear, com a gran entitat que assessorava el Consell, no sé, en temes de, per exemple, batejar els carrers, fer la bandera del nou Consell de Formentera, fer l'escut del nou Consell de Formentera, també el que hem viscut els últims anys, amb una primavera cultural, activitats durant tot l'any, concerts, presentacions de llibres, poesia, taula rodona, de tot. I ara què?
Continuar. Toca continuar amb tota la feina que s'ha fet fins ara, agrair-li tota la gran feina a Ana Maria Teresa i a tota la junta directiva, que surt, que realment en surt una part, però no surt tota, i toca continuar, i com sempre, com a repte, anar a més, no? Tenim un gran patrimoni a l'illa de Formentera, i es tracta de treballar per ell i per protegir-lo, per cuidar-lo, per estimar-lo, per donar-lo a conèixer. Un dels reptes, crec que més importants, és arribar a la gent jove, que la gent jove conega aquest patrimoni, l'estimi i entre tots m'ho faci amb nostre.
Parlant de la gent jove i com arribar a ells, sovint es parla de la situació del català entre la gent jove de les nostres illes. Tu com veus aquest panorama i com veus que podria incidir l'Obra Cultural Balear de Formentera per intentar preservar la llengua pròpia de les Balears?
A veure, l'Obra Cultural pot pressionar o pot seguir reclamant que el català siga viu. Però jo opino que és un tema polític. És a dir, són els polítics els que tenen la responsabilitat. Tenim un decret de mínims que és bastant correcte, aprovat ja fa bastants anys. Crec que, si no m'equivoc, durant l'etapa Mates, Canyelles Mates, per allà, que està molt bé, que permet treballar molt bé en els centres educatius en català, que passa que el tenim allà, que crec que està en el punt de mira per anar-lo rebaixant. I no ho hem de permetre.
Ara parlàvem de patrimoni immaterial, com és la llengua. I pel que fa al patrimoni material, monuments, llocs històrics... Què veieu a Formentera? Quina feina podem fer?
Hi ha molta feina per fer. És a dir, l'obra cultural no és que hagi de fer tota la feina que hi ha per fer. Jo crec que l'obra cultural és la consciència de la feina que hi ha per fer. Hem d'estar presents, hem d'estar ajudant a l'administració, fent-li ser conscient de tot allò que hi ha per fer. Tenim uns museus pendents que hem de saber en quin punt es troben. Nosaltres acabem d'aterrar, evidentment. Mos ve feina per davant, però saber com, en quin moment tenim aquests museus, com està tot, però és totalment necessari. Tenim un gran patrimoni, l'altre dia vàrem comentar, tema salines, tema molts. És a dir, tot és patrimoni de Silla. Nosaltres ara hem de fer una feina de revisar ben bé com està tot, donar una mirada a tot i batallar perquè es preservi i es cuidi. Que tenim la sospita de que no ho fem prou.
Bé, ja ho veieu, tenim un horitzó ample i molts reptes per nodrir-lo. Tu, Neus, sé que quan vas assumir el càrrec vas dir sí, però amb una condició, que siguem equip.
Totalment, totalment, sí, perquè evidentment jo sempre, bueno, sempre fa molts anys que estic vinculada a l'obra i amb la Maria Teresa a vegades col·laborava i tal, sempre que podia, però no estava dins les meves necessitats o dins els meus objectius a assolir la presidència. Què passa? Que jo també ho entenc, doncs, la gent jove té una feina, té unes responsabilitats, a vegades no pot assumir-ho, i dic, d'acord, ho puc assumir si som un bon equip de feina. I sí, hi ha gent jove compromesa i gent de totes les edats que estan compromesa, som 11 persones, però si deia no és quedar-nos amb aquestes 11 persones, podem ser el nucli, però s'han de fer grups de feina, s'ha d'arribar a els socis i s'ha d'arribar a implicar, a fer xarxa amb altres associacions i amb la gent en general.
Recordem, qui es vulgui sumar a la iniciativa, el col·lectiu d'Obra Cultural Balear de Formentera ho pot fer enviant un simple correu electrònic a obraculturalformentera@gmail.com, ho he dit bé?
Correctíssim, sí. Sí, sí, per favor. Fa falta gent, és a dir, que la gent s'associï, que la gent col·labori amb nosaltres i pensar que l'any que ve fem 50 anys. L'any que ve fem l'obra fa 50 anys i és un any especial, no? I val la pena ser-hi.
Aquest mig segle de vida que commemorarà a partir de l'any que ve, 2027, una entitat històrica de Formentera que va néixer, bé, fent els comptes, l'any 1977, en uns anys que pintaven bastos. Déu-n'hi-do.
Sí. Record molt bé aquell moment perquè també hi vaig ser present. Era molt jove, tenia 13 anys, però sí que és veritat que hi havia un grup de professors, bàsicament professors, però altra gent també, que van connectar amb la gent jove, que érem nosaltres, i mos van fer viure, mos van fer estimar la nostra cultura, el nostre patrimoni, i varen fer la colla de Valles Pastorells, que jo també formava part, i trob que per jo és un regal, no? Ara tornar-hi ser, a celebrar aquells 50 anys i tenir-los presents i ser com un homenatge, també. És emocionant.
Neus Costa, presidenta de l'Obra Cultural Balear de Formentera. Doncs moltes emocions i molts èxits en aquesta nova etapa al capdavant d'aquesta entitat formenterera. Sort.
Gràcies.
Bé, mira, i repassem també un poc l'actualitat de la nostra illa. Bé, doncs ens acaben d'informar des de Salvament Marítim que l'operatiu per trobar aquestes dues persones migrants que van desaparèixer, doncs en aquest cas la nit de dissabte, quan es trobaven navegant a unes 14 milles al sud de Formentera, doncs ara s'ha desactivat, ja no hi ha aquest operatiu de salvament marítim. La delegació del govern informa doncs, que s'ha emès un avís a navegants. Recordem, es tractava d'una embarcació que estava doncs, navegant a aquesta distància de Formentera, unes 14 milles, 15 persones a bord, 5 d'elles veu que van saltar a la mar encara per motius que es desconeixen. I es va recuperar 3 d'aquestes persones i 2 romanen desaparegudes. Ens temem el pitjor. Amb tot això, doncs, sumant aquesta darrera arribada de persones, ja són 1.607 les persones que han regalat a Formentera des d'inicis d'any en el marc d'aquesta migració irregular. La tragèdia que s'amplifica setmana a setmana, com podeu veure amb aquestes notícies de persones que perden la vida buscant un futur millor, intentant arribar a les costes d'Europa, en aquest cas a les costes de la nostra illa. Bé, canviant d'assumpte, l'ocupació hotelera, tenim dades actualitzades la passada setmana, ha crescut durant el mes de juny 3,6% a Formentera, és a dir, que acumulem 2 mesos en creixement, al maig ja va ser d'un increment substancial i ara doncs repetim durant el mes de juny. Tot i això, estem encara per sota de l'ocupació d'Eivissa. Així, a Formentera, durant el mes de juny, s'ha assolit el 78,81% de llits ocupats, llits hotelers. A Eivissa, en canvi, esteu al voltant del 86,2%. Per quinzenes, bé, més o menys menys podem dir que estan similars a les de l'any passat, tot i que ha crescut una miqueta més, podem dir, en la primera i segona setmana, o sigui, la primera quinzena, doncs és quan més s'ha registrat aquest augment de l'ocupació hotelera. D'altra banda, ja sabeu que a finals de juny us vam parlar de diversos robatoris que van tenir lloc a la zona de Camparra, a Escap d'Arberia. Doncs bé, la Guàrdia Civil va tenir un sospitós, en aquest cas vinculat a diversos d'aquests robatoris, furts, robatoris de vehicles, etc. Va costar el seu detenir-lo, perquè es veu que el senyor, que residia a Formentera, 39 anys, espanyol de nacionalitat, doncs quan el van venir a buscar a casa seva, doncs va fugir i va... doncs inclús faria 4 guàrdies civils, hi havia 2 patrulles, en aquest cas un li va trencar el dit i els altres 3, doncs bé, ferides lleus. Va ser posat a disposició judicial i acusat d'aquests diversos delictes i la jutgessa de guàrdia, Mara Luisa Bustillo, va decidir doncs que de moment decretava la seva llibertat provisional, això sí, pendent de judici per aquests delictes. Ara en fase d'instrucció s'haurà d'aclarir efectivament quina és la seva relació amb cada un d'aquests delictes o faltes. Més coses, també successos. Mm-hmm. La passada setmana ens vam quedar sense... Saps quan entra de Sant Francesc, venint de la Sabina?
Sí.
Hi ha una rotonda, mm-hmm. Hi ha una olivera que des de fa molts anys estava doncs bé donant la benvinguda a la gent que passava per allà. Doncs el passat dijous ja no hi era aquesta olivera. Resulta que a la nit doncs un cotxe va doncs entrar a la rotonda, va embestir l'olivera i la va fer miques, de
Ostres.
Fet. L'olivera doncs ha passat a millor vida, segons ens van informar, ara doncs s'emprarà per fer llenya. Uh-huh. I bé, doncs el conductor doncs bé, no va ser ferit, era l'únic que anava a bord del seu cotxe, un Audi. En aquest cas, doncs bé, no va haver de ser ni tan sols traslladat a l'hospital. Tal com vam saber de fonts molt pròximes al cas, va donar negatiu en alcoholèmia per delicte penal, però en canvi positiu per falta administrativa, és a dir, que va sumar una miqueta més de 0,25. I bé, doncs ens quedem sense aquesta olivera que ha estat doncs bé marcant el perfil de l'entrada de Sant Francesc des de l'any una mica més del 1996, que és quan es va crear aquesta rotonda, que és la primera, per cert, de les que hi ha a l'illa, 1996. Més coses. El passat divendres es va presentar als mitjans de comunicació Neus Massanet, que serà la nova senadora pitiusa de Formentera i Eivissa. Ja saps que quan guanyen els pactes d'esquerres al Senat, doncs solen fer això, 3 anys el representant d'Eivissa i un any el de Formentera, a l'espera de que efectivament es porti a terme ja doncs aquesta distribució de la circumscripció electoral perquè Formentera tingui un senador o senadora propi i el mateix al d'Eivissa. Com que de moment encara tenim el conjunt fins a les pròximes eleccions, doncs ara és el torn de la formenterera, d'origen menorquí, per cert, Neus Massanet, es dedica a la docència i bé, doncs el dia 23 assumirà el càrrec. S'espera que a finals de juliol hi hagi el primer ple en el Senat. Ella diu doncs, que vol tirar molt pel tema de connectivitat marítima i sobretot, habitatge. Uh-huh. Bé, que hem de parlar del drama de l'habitatge a les nostres illes. Dir-vos també que el Consell de Formentera ha aprovat en Junta de Govern el pagament de 226.000 euros a Autocar Espaia, el qual hauria d'en principi alleugerir la situació d'aquesta concessionària del servei de bus a Formentera i, per tant, permetre pagar nòmines als seus xofers, etc. Esperem que això eviti doncs, que ens quedem a mitja temporada turística sense servei, que és el que pintava fins ara. Uh-huh. I, d'altra banda, també, doncs, bé, el cartell de la festa de Sant Jaume, ja el tenim aquí, entre altres doncs, tocarà Seguretat Social, com van intentar l'any passat. El que passa és que l'any passat va haver-hi doncs, una pluja torrencial que es va carregar el concert i ara tornen, en aquest cas, Seguretat Social, tot un clàssic del rock espanyol, doncs a intentar-ho a Formentera amb aquestes festes que bé, doncs, comencen d'aquí molt poc, el 18 de juliol, i s'allargaran fins al primer dia d'agost. Entre altres, també cal destacar el dia de la gala de Sant Jaume, on es repartiran doncs, la medalla d'or del Consell de Formentera als Pastorells, aquesta colla de Vall Pagès, que compleix 50 anys enguany. També s'entregarà el Premi Sant Jaume a títol pòstum a Guillermo Romaní, el nostre company de l'última hora, que durant tants anys va cobrir la informació. I també a Catalina, en aquest cas, de Can Celestino, per la seva contribució al cant tradicional. Bé, Premi Sant Jaume el dia 24, el dia Sant Jaume ja serà el dia 25. Doncs bé, serà el dia gros, amb missa, així com també missa a l'església, després una ballada popular i a la plaça de la Constitució també concerts. A part dels que citava abans, el Seguretat Social, tocaran l'Aranà, no els perdeu, és una catalana i una eivissenca que, diguem-ne, reformulen el cant tradicional amb sons més contemporanis. També els famosos Detallets, que venen de Catalunya, i després Senyor Cardona, DJ Set, que diria que ve d'Eivissa.
De
doncs fins
festa.
Aquí el repàs a l'actualitat.
Moltes sí, gràcies, ja Pepo. Per cert que marxes de vacances, no?
Així és, demà mateix, però us deixo molt bones mans. A partir de la setmana vinent, t'endreu des de Formentera, Najamina, Canale. Tot una garantia, la nostra companya aquí a Ràdio Illa.
I de tu descansa, gaudeix molt i ens trobem en unes setmanes. Gràcies, Pepo.
Ho intentaré, Nieves, una abraçada.
Nosaltres arribem ja al final del programa d'avui.
L'agenda.
I abans d'acabar el programa repassam l'agenda cultural del dia. Anem a destacar dos propostes. La primera d'elles a Formentera, on avui podem anar a la inauguració de l'exposició Todo Incluido d'Helena Montesinos, que presenta el seu projecte pictòric sobre la memòria i l'estiu. La cita és a les 8 de la tarda a la sala d'exposicions Ajuntament Vell a Sant Francesc i la mostra es podrà visitar fins el dia 25 de juliol en horari de matí i de tarda. I de Formentera venim cap a Eivissa, mos aturam a Vila, on podem veure una altra exposició, en aquest cas a la nostra sala. Es tracta de la mirada fotogràfica de Chico Prats, que exhibeix una selecció de fotografies antigues de José Manuel Chico Prats, que són testimoni visual de la memòria, la vida quotidiana i el patrimoni d'Eivissa. Avui es pot veure de 5:30 a 8:30 de la tarda. I en aquest darrer minut del programa felicitam el músic estatunidenc Roger McGuinn, que avui fa 84 anys. Va ser fundador, cantant, solista i guitarrista del grup The Byrds i avui el felicitam escoltant un dels temes de la banda, 8 Miles High. Nosaltres tornem demà a les 12:04 aquí a la sintonia de IB3 Ràdio. Que tingueu molt bona tarda i fins demà.
IB3 Ràdio, les notícies de la una.
Bon dia. Educació oferirà més de 2.400 places docents en el procés d'adjudicació que comença demà, dia 14 de juliol. Són una seixantena de places més que el